1044, 1044, 1744, bé, ja ho sabeu, la Posidònia Oceànica, un dels tresors naturals més valuosos de la Mediterrània i especialment de la nostra illa de Formentera. Doncs ara resulta que la intel·ligència artificial i les imatges de satèl·lit s'estan convertint en aliades imprescindibles per protegir aquest ecosistema, ja que permeten, a través d'un model elaborat per investigadors de la Universitat de les Illes Balears i el Centre d'Estudis Avançats de Blanes, mitjançant l'ús de la intel·ligència artificial, cartografiar les praderes de Posidònia de l'arxipèlag amb una precisió sense precedents. Avui volem parlar d'aquest model, d'aquest projecte, amb Manuel Matías, investigador. Bon dia, Manuel.
Bon dia.
En primer lloc, pots explicar en què consisteix aquest projecte?
Sí, aquest projecte... en aquest projecte, els objectius són aconseguir un model d'intel·ligència artificial per poder estudiar l'evolució de les praderies de Posidònia. He de dir que el projecte, diríem, el model no és un model que directament aconsegui trobar la Posidònia i distingir la Posidònia d'altres classes com sorra o roques o altres coses, sinó que hi ha un estudi previ fet pel govern de les Illes Balears, que és una verdadera cartografia. Nosaltres fem servir una cartografia que s'han fet dues vegades fins ara, al principi dels 2000 i després una segona als 2017-18, més o menys. I nosaltres, utilitzant aquesta cartografia, és obtenida amb altres tècniques, incloent bussejos i tal, gent que baixa i mira i comprova que diríem que la classificació és correcta. Nosaltres diem al nostre model, aquesta és Posidònia, aquesta és un algues, aquesta és sorra, no sé què. I després, amb informació de les imatges de satèl·lit, que bàsicament són les bandes una sèrie de bandes de reflexió, li diem al model d'intel·ligència artificial, bàsicament, ara troba la correspondència. Si aquí hi ha Posidònia, l'espectre de reflexió, el que és reflectit per aquesta zona és així, és una combinació de bandes, aleshores, ah sí, això és Posidònia, això és no sé què, i és el que fa, ho fa d'una forma que no és visible, no podem dir la Posidònia té aquestes característiques, ho fa d'una forma fosca, diríem, una forma interna, però ho fa així. No sé si m'he explicat bé o
sigut massa tècnic. Jo crec que t'has explicat prou bé. Més o menys el que vols dir, a veure si jo ho he entès correctament, és que esteu entrenant la intel·ligència artificial perquè ella pugui detectar la Posidònia.
Exactament, perfecte, és així.
D'acord, o sigui, vosaltres...
El model, el model l'hem entrenat amb informació d'aquestes cartografies i després conjugant amb les imatges de satèl·lit. Perfecte. Sí.
Molt bé. I en quin punt es troba aquest projecte, aquest model? Com està evolucionant? Com anem?
Bé, nosaltres hem fet hem fet l'estudi, hem publicat un article en el qual hem explicat les característiques tècniques, hem fet aquesta tècnica, hem fet així, perquè aquests entrenaments són molt complicats i s'han d'estudiar amb una sèrie de paràmetres i tal. I ara estem fent servir el model, diríem, jo veig dos tipus d'aplicacions interessants. El primer tip, que és el més obvi, que és que aquest model permet estudiar, seguir, diríem, aquestes cartografies molt bones que s'han fet dues vegades en 20 anys són molt cares i molt complicades i triguen anys, fins i tot, un parell d'anys o més. Aleshores, amb aquest model podem seguir cada any l'evolució de la Posidònia, doncs veure aquí hi ha Posidònia i l'any següent, què ha passat aquí a... Ha hagut un event, no sé, de tipus que sigui, d'intervenció humana o degut al escalfament global, o no sé què. I el segon són estudis científics. Estudis científics en els quals, amb aquesta informació, podem correlacionar coses, perquè tenim la informació d'aquesta Posidònia, i nosaltres estem acabant en aquest moment un estudi en què volem i hem aconseguit correlacionar la degradació de la Posidònia degut a al calentament global amb la fragmentació de la Posidònia amb el calentament global. És a dir, aquí les temperatures de l'aigua del mar són més altes, i més altes d'una forma contínua, i aleshores diríem, s'ha perdut més Posidònia que en aquesta altra regió que no té aquestes temperatures.
O sigui, la idea al final, parlant de la primera aplicació que vostè ha esmentat, seria que ja no faci tanta falta fer aquestes cartografies tan exhaustives, tan costoses, sinó que la pròpia intel·ligència artificial en un futur sigui capaç de, a través de les imatges del satèl·lit, poder seguir cartografiant aquesta Posidònia. És així?
Sí, és així. Jo diria que és convenient probablement fer una cartografia tradicional, diríem, cada 20 anys, no sé, per comprovar que tot està bé, com una comprovació, i està bé. Però el poder fer cartografies amb una periodicitat més petita, més repetida cada any o cada 6 mesos o així, és una cosa que està fora de la tècnica tradicional, que és molt costosa i molt complicada. I la nostra tècnica, el nostre model de machine learning, d'intel·ligència artificial, permet això, permet fer-ho contínuament. És un tema d'aconseguir les imatges, preparar-les i després aplicar el model.
Molt bé. Quan aquesta intel·ligència, quan estigui ja en marxa, no sé si serà d'aplicació també, que es podrà, utilitzar també per la navegació, per fer tasques d'inspecció d'alguna manera?
Bé, per la navegació, perquè diríem, aquests entrenaments que hem dit, d'alguna forma tu li dius a la intel·ligència, això és Posidònia, i troba la Posidònia en les imatges de satèl·lits. Per la navegació, jo diria més pot ser per navegació recreativa, en la qual hi ha aquestes consideracions de que no s'ha d'aturar aquí perquè és molt ric en Posidònia, per no fer els fondejos dels jates i tota aquesta cosa. Per això pot ser sí, però per navegació en general, no sé.
Quant de temps heu estat treballant en aquest projecte, i la intel·ligència artificial quina és? O sigui, és una intel·ligència concreta? L'heu creat vosaltres? D'on ve?
Sí, la primera hem estat treballant bé des de les primeres observacions de que això seria diríem, des de tenir l'idea, no sé, fa 3 anys, potser. Després ha vingut una cosa important: quina forma de triar el satèl·lit, diríem, quines imatges del satèl·lit, perquè cada satèl·lit, sense entrar en detalls tècnics, té les seves característiques. Hi ha alguns satèl·lits que són molt, molt precisos, però no tens gaires imatges perquè el satèl·lit passa, no sé, cada mes o cada 2 mesos, i després hem trobat una constel·lació de satèl·lits, no un satèl·lit, una constel·lació de satèl·lits més petits, però que hi ha molts, i que pots tenir imatges cada dia, o fins i tot dues imatges cada dia, que es diu Planet. Aleshores, aconseguir això, aconseguir les imatges d'alguns satèl·lits són molt cares, aquestes imatges les hem aconseguit amb un acord acadèmic. I després, en quant al tipus d'intel·ligència artificial, és un tipus d'intel·ligència artificial, bé, en principi no és com el chat GPT i el Gemini i tal, no és una d'aquests LLMs, Large Language Models, sinó que són... diríem, algoritmes que estan implementats, el que nosaltres hem fet servir està implementat per Google, amb una, diríem, un entorn programable de programació que és TensorFlow, i nosaltres en concret hem fet servir un tipus d'intel·ligència artificial que és molt adequada per imatges en general, no imatges de satèl·lit, imatges en general, que es diuen xarxes neuronals convolucionals. I bé, hi ha una quantitat de models, d'arquitectura, de xarxes. Nosaltres en l'article hem fet un estudi computacional molt important, perquè hem provat totes per veure quina és la millor i sí, no sé.
Relacionat amb el tema de la posidònia també i amb la conservació de la mar, no sé si seria possible en un futur, si aquesta eina funciona, si també a través de les imatges de satèl·lit es poden mapejar o fer seguiment d'altres tipus de... no només de posidònia, paredes de posidònia o així, sinó també mapejar la pressió turística, mapejar doncs, la... o sigui, la saturació de vehicles, saturació de persones a determinades zones, ho veu aplicable en aquest sentit?
Sí, he de clarificar que els objectius que estàs comentant de sí. Vehicles, de pressió turística i tal, és perfectament possible fer un seguiment i fer un estudi i fer un control continu amb eines d'intel·ligència artificial. El que no seria vàlid seria el nostre model en concret, perquè el nostre model en concret, en fet, com dèiem, l'entrenament amb aquestes cartografies està pensat per... sí, diríem, el nostre model només és vàlid per classificar Posidònia i altres, i també altres plantes marines, tipus la Cimodociano 2, una altra que és... que és composidònia, però no és un model general que no és una navaja suïssa que sirvi per tot.
Clar, però jo feia la reflexió, no?, de que si es pot entrenar una intel·ligència artificial per detectar una cosa determinada, no?, sí. Diferenciar una cosa de l'altra, doncs en un futur, si això funciona, doncs es pot després aplicar a altres àmbits que ens interessi a nosaltres, no?, poder doncs identificar, destriar, no?
Sí. Sí. S'ha de començar de zero. Clar. I després s'ha de tenir un referiment.
Clar.
S'ha de dir, els cotxes, les imatges dels cotxes vists des del satèl·lit, per exemple, o drons, drons, però s'hauria de fer si és per satèl·lit, és per satèl·lit, si imatges de satèl·lit, si és per dron, perquè les característiques, la morfologia i el detall és diferent, però o satèl·lit o dron, però s'ha de dir, això és un cotxe, això és un tal, és un qual, i aleshores després entrenar un model i el model seria capaç d'identificar tot, cotxes, no sé, caravans, no? Tot.
Ja per anar acabant, us ha sorprès la intel·ligència de la intel·ligència artificial?
Sí, d'alguna forma, diríem, les capacitats genèriques de la intel·ligència artificial per fer aquestes tasques de classificació són conegudes. El que ens ha sorprès més és la capacitat de generalització que hem comprovat amb aquest estudi, perquè nosaltres hem fet un estudi seqüencial en el qual hem començat amb imatges de zones de Mallorca. Després hem comprovat en altres zones de Mallorca que l'entrenament no ha vist, quina era la precisió, i després hem fet el mateix tot a Mallorca, comprovant amb les altres illes, Eivissa, Formentera i Menorca, i etcètera, i hem comprovat que la capacitat de generalitzar, diríem, amb imatges que no havia vist, que no havien estat format part de l'entrenament, era prou bona. Aleshores, nosaltres ara la tasca principal seria mostrar que el model, el model final que va ser entrenat amb imatges de les quatre illes Balears funciona en altres zones del Mediterrani.
Doncs, Manuel Matías, investigador, moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui i molta sort en aquest projecte.
Moltes gràcies. Un plaer. Moltes gràcies.
Igualment, gràcies a vostè. Vinga, ara canviem d'assumpte. Parlem doncs, de benestar emocional, de benestar mental. perquè continua la programació d'activitats de Salut Factory per aquesta tardor hivern. Aquest dijous a Sant Ferran, de 10 a 14, ens tenen preparat un taller de formació amb el títol El cos parla d'allò que la ment calla, de la mà de Nadriana Bertocchi, llicenciada en Ciències Físiques i professora de Pilates. Està aquí Nadriana amb nosaltres, que ens explicarà doncs, en què consistirà aquesta sessió. Adriana, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
A veure, teniu un lema, no?, en aquesta sessió, que és un pont d'unió entre el cos i les nostres emocions. A veure, quina necessitat hi ha de trobar i transitar aquest pont?
Doncs, mira, has començat parlant del benestar mental i del benestar emocional.
Sí.
I aleshores, si fem referència que el cos és un pont d'unió, parlem també del benestar físic, perquè si entenem el cos com el nostre vehicle, no?, hi ha maneres de cuidar-lo i d'entendre'l. I aquesta seria com perfilar com es mouen les emocions per dins nostre, com ens fan moure, una mica anem per aquí.
Molt bé, exactament quines tècniques, quines activitats podrem conèixer, podrem realitzar en aquest taller?
Doncs inicialment farem una mica una introducció del tema emocional per enfocalitzar-nos, no?, i per crear un context del nostre dia. I anirem a moure el cos d'una forma per entendre com la somatització.
D'acord.
Sí? Si nosaltres podem comprendre que somatitzem amb el cos qualsevol cosa que ens passi, de la mateixa manera que pots entrenar-te, sí, perquè no perdo de vista aquesta part, a menys que pots entrenar-te per estar millor, pots moure't i crear dinàmiques enfocades a entendre com és aquesta somatització i moltes vegades què et porta a fer. Perquè si parlem també d'estats d'ànim, a vegades el meu estat d'ànim em porta, no?, quan estic content, tinc una posició com a més elevada, em porta més cap a davant, tinc una escolta més activa, estic més proactiu, si estic més baixa d'ànims, no?, automàticament m'enfonso, això em baixa la mirada. Aleshores, tenint en compte aquestes formes corporals, les dinàmiques que farem són per mobilitzar-les.
Molt bé, o sigui, tu per exemple, o sigui, consideres que aquesta connexió va de la ment al cos, del cos a la ment, es va retroalimentant, com funciona?
Es va retroalimentant, parteix, jo diria que parteix del cos i crec que si hi hagués un debat estaríem d'acord, no? L'emoció està al cos i estem acostumats a treure-la amb el discurs. La parlem, l'expliquem, però i la sentim, és com una cosa molt... La primera és sentir-la, i és un momentet. I a partir d'aquí comencem a explicar-la, podem caure en un bucle, hi ha els perquès, hi ha els presents, hi ha els passats, però l'emoció és present, està passant, i si l'aconsegueixo detectar i mobilitzar, és una altra eina que tenim per poder-nos entendre i per poder generar un canvi.
Quines senyals diries que ens dona el cos o la ment, no sé, que ens vol doncs, advertir, no?, de que no estem prou pendents del que ens està passant, de que igual estem una mica desconnectats, de que hem tirat massa del pilot automàtic?
Hi ha senyals molt habituals de pujar les espatlles, que es van pujant, no es pugen, evidentment no arriben fins a les orelles perquè és incòmode i aquesta incomoditat no la puc mantenir i automàticament les baixo, però és gradual, van cap a dalt, fins al moment on t'arriba el mal d'ombro o la contracció o la molèstia o el mal de braç, apretar la boca és un clàssic, apretar les dents, sí, tota la part alta és bastant habitual.
Molt bé, com creus que... doncs condiciona aquest entorn en el que estem ara mateix de vida, diguem, ràpida i molt estimulant en aquest assumpte, no?, de la connexió amb les emocions, amb la corporalitat.
La connexió amb la corporalitat requereix de temps. De fet, aquí tenim el títol, no?, la seqüència d'aturar en el temps. El temps no es pot aturar, el temps és el que és i va cap a davant, però es necessita pausa per poder entendre el cos. Hi ha moltes coses que van evolucionant, ara parlàveu d'intel·ligència artificial, és com, hi ha coses que evolucionen superràpid el cos té els tempos que té, uh-huh. i hi ha persones que mentalment, no, pues, són més ràpides, altres són més lentes, però el cos té el seu tempo.
Molt bé. D'altra banda, aquests moviments que tu estaves explicant, uh-huh. no? que com pot ajudar això, el moviment del cos, doncs sentir-nos millor internament, també emocionalment, igual per alliberar estrès o per relaxar-nos?
Sí, ho he passat molt per sobre quan he uh-huh. començat, però qualsevol moviment, qualsevol activitat física... Uh-huh. ja t'ajuda a baixar nivells d'intensitat, no? nivells d'ansietat, nivells de nervis o inclús de molta alegria, molta sorpresa. Si els dirigim des d'un enfoc que es parla més de bioenergètica, sí, sí. són exercicis que ja estan pensats per mobilitzar-te o de moviments de baix cap a... L'energia va dels peus cap al cap i del cap cap als peus. I entenem energia com, una, com un flux de vitalitat que mm-hmm. tenim les persones. Aleshores, aquesta vitalitat... O la fas pujar amb moviments molt de peus, de saltar, de picar, o vas pujant aquesta vitalitat dels peus cap a dalt, o al revés, persones que són molt mentals, que tenen molt discurs a dalt, mm-hmm. busques mobilitat, dinàmiques que et facin baixar tota aquesta energia cap a terra, no? Buscar una mica d'anclatge i deixar una mica el discurs a part.
Molt bé, per les persones que els hi costa una mica això de deixar el discurs de part, d'aturar, que són persones doncs, més automàtiques, més actives, què els hi diries? Com els animaries a assistir en aquesta sessió i obrir una mica la ment i deixar-se endur, no?, per aquesta connexió ment-cos?
Doncs els hi diria que és un espai on et pots recolzar en els altres, que a vegades la velocitat fa que vagis sol cap a davant i en aquest cas pots anar acompanyat, pots caure endarrere, que hi haurà algú, pots caure de costat, que trobaràs un recolzament i que pots tirar endavant amb un altre, inclús arribar més lluny, mm-hmm. sense anar més ràpid i prestant atenció a tot allò que va passant pel camí.
Encara ens hi podem inscriure en aquestes sessions?
Sí, és el dissabte.
Molt bé.
I tenim aquest marge de temps. Qui es vulgui apuntar pot trucar al telèfon de Salut Factory, està posat aquí a baix, o bé enviar-nos un WhatsApp i demanar i participar.
Fantàstic. Quant costa, més o menys, preu?
Mira, el preu són 25 euros pels usuaris de Salut Factory i 30 euros per als externs. I per tothom, que hi he pensat ara, portar una manteta.
Molt bé.
Perquè és un element acollidor.
Molt bé.
Sí.
Fantàstic, doncs ja ho sabeu. Aquest dissabte, al carrer Mallorca 27, a Sant Ferran, de 10 a 14 hores, tenim aquesta sessió dedicada a connectar el cos i la ment a càrrec d'en Adriana Bertocchi. Moltíssimes gràcies, Adriana, i molta sort en aquesta activitat.
Moltes gràcies.
Vinga, ara us deixem amb una cançó que es diu justament Body and Mind, de Girl in Red. I've been in the deep end since I realized there is a difference between body and mind. My deepest cries for now, my heart's out, my guard's down. Yeah, I'm high. My deepest cries for now, my heart's out, my guard's down. I've been seeking solace in the strangest of things. No more, feeling a lifetime with the remorse. I'm no sin.